Det.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Destacar que aquesta xifra d'atur és la més elevada des del gener del 2016, el que significa tornar als nivells d'atur de fa 5 anys.
És Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals, valorant les dades de l'atur del febrer que hem conegut aquest matí. S'han registrat 4.209 aturats, fet que situa el total en més de 512.000 persones. És gairebé un 30% més de desocupats que ara fa un any. De fet, com escoltàvem, no hi havia tants parats des del gener del 2016, i tot això sense tenir en compte els 193.000 afectats per un ERTE, uns expedients que han repuntat aquest segon mes de l'any. És dimarts, 2 de març de 2021. Tenim altres titulars d'aquesta jornada, com la llibertat amb càrrecs de l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i de Jaume Masferrer, el seu segon, Marta Pardell.
Tots dos s'han acollit el dret de no declarar a la titular del jutjat d'instrucció número 13 que els investiga per administració deslleial i corrupció. No els ha imposat cap mesura cautelar.
I més tribunals, perquè la Fiscalia ha presentat avui el recurs pel tercer grau de tots els presos polítics.
Fins ara només ho havia fet amb els de Dolors Bassa i Carme Forcadell. En tot s'alega que la situació és la mateixa que fa mig any, quan se'ls va derogar la mesura.
Pel que fa a la pandèmia, avui baixades lleugeres, tant d'indicadors com d'ingressos als hospitals i a les UCIs.
La velocitat de contagi baixa a 0,94 i el risc de rebrot és de 230 punts, 10 menys que ahir. Als hospitals hi ha 1.697 malalts ingressats, 81 menys que el darrer balanç. 525 estan a l'UCI.
La pandèmia obliga a una nova suspensió, la segona, del Festival Primavera Sound.
S'havia de fer del 2 al 6 de juny. Tots aquells que tingueu entrades les podeu conservar perquè seran vàlides per l'edició de 2022. El 2 de juny es coneixerà el cartell.
I en esports, el Joventut de Badalona pot classificar-se avui pels quarts de final de l'Eurocup.
Els badalonins reben aquest vespre l'Unicaja de Màlaga, i si guanyen i el Nanterre perd el seu partit, la penya obtindria ja el bitllet per la següent ronda en la segona competició continental.
Fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber-lo. Jordi Mateu, què ens expliques? Bon dia.
Hola, bon dia. Els núvols alts i mitjans han anat en augment de sud a nord i deixen el cel molt ennuvolat o cobert a pràcticament tot el territori català. Així ho faran fins avui al vespre. A més, s'ajunten també amb la presència de núvols baixos també a punts del litoral i prelitoral, sobretot als seus dos extrems. Tota aquesta nuvolositat ens podrà deixar algun plogim feble i molt aïllat, principalment a punts de la meitat oest del territori. Pel que fa a la temperatura, valors que seran molt similars als de la jornada d'ahir dilluns. I de cara a demà hem d'esperar que es mantinguin els núvols baixos a punts del litoral i prelitoral, sobretot també com al llarg del dia d'avui els seus dos extrems, mentre que la resta de Catalunya esperem més sol demà, cel serè o poc ennuvolat, només amb algunes bandes de núvols alts que sobretot seran més abundants durant la primera meitat del dia, i també haurem de destacar que a la tarda creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, principalment a punts del Pirineu i del Prepirineu. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu. El control de so hi tenim l'Ivan López, de la redacció la Marta Pardell, i coordinant la Marta Manyer. Us parla Anna Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, les dades de l'atur del febrer, que ha pujat en 4.209 persones. Ara mateix ja hi ha més de 512.000 catalanes i catalans desocupats, un 29,6% més que ara fa un any. No hi havia tants aturats des del gener del 2016, i tot això sense tenir en compte els afectats per un ERTE o uns expedients que han repuntat aquest segon mes de l'any. Ara són gairebé 193.000 persones. Montse Hidalgo, bon dia. I quina valoració es fa des del govern? Digue'ns-ho, sisplau.
Bon dia. Una valoració realista vinculada a la situació de pandèmia i restriccions que afecten totes les activitats econòmiques, excepte la construcció, que aquest mes aguanta el cop. Amb menys intensitat que el gener, el febrer ha continuat portant més persones a les llistes de l'atur, amb una reducció de la contractació, tant indefinida com temporal, al voltant del 5%, i que ja acumula en un any una caiguda de gairebé el 30%. L'única dada positiva del febrer, l'increment del nombre d'afiliacions a la Seguretat Social. Un augment que poca cosa fa per evitar que, per exemple, el 43% de joves no treballin. Com ha reconegut el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa, els col·lectius més febles han estat els més perjudicats.
Segueix afectant a la destrucció de llocs de treball, a la destrucció d'ocupació d'aquells col·lectius que tradicionalment sempre s'han vist més afectats darrerament. Parlem de les persones joves i parlem també de les dones, les quals segueixen tenint l'afectació en la seva destrucció d'ocupació, emmarcades també amb la seva situació contractual, la qual es basa en la parcialitat i la temporalitat.
Vinaixa també s'ha mostrat preocupat per les xifres totals d'ERTOs i ha avançat que en els propers dies el govern es reunirà amb els agents socials per implementar el complement extraordinari que les persones afectades cobraran, ha dit, no més enllà del 15 de març. Vinaixa també ha reclamat al govern central que agiliti el procés per adjudicar els fons per a polítiques actives d'ocupació, que encara no s'han definit.
Gràcies, Montse Hidalgo, en clau d'ocupació. Connectem amb Tarragona, amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, que han parlat amb alguns joves per veure com veuen ells aquest mercat laboral. Marina Pérez Got, bon dia, i què us han explicat?
Les perspectives de futur i l'estabilitat econòmica són dos escenaris que veuen molt llunyans.
Ara mateix porto un any i sis mesos a l'atur. Porto aquest mateix temps cercant feina i de moment tan sols m'han trucat de dues entrevistes. I en aquesta situació veig molt llunyà el poder tindre un futur estable.
Concretamente estaba trabajando en el aeropuerto de Reus y a raíz de la pandemia y al ser una trabajadora eventual, como es mi caso, me quedé sin ningún tipo de ayuda y sin ERTE.
Això els suposa molts problemes a l'hora d'independitzar-se i començar una vida totalment autònoma. Molts experts asseguren que són una de les generacions perdudes i amb estudis superiors molts d'ells. Per poder trobar un futur més estable i segur, molts decideixen marxar i provar sort en altres punts del món.
Crònica de Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, Marina. I encara en clau laboral, aquest matí s'ha presentat el salari de referència metropolità, és a dir, el salari que hauria de cobrar una persona per viure dignament. Són 1.322 euros i només hi arriba el 66% de la població de l'àrea metropolitana. La nostra companya Diana Bermejo té tots els detalls. Diana, bon dia, què ens en destaques?
Bon dia, Anna. Una persona que viu a l'àrea metropolitana hauria de cobrar com a mínim 1.322 euros al mes per poder tenir cobertes les seves necessitats i 1.420 si viu a Barcelona ciutat. Segons l'estudi presentat avui, però, prop d'un 33% dels sustentadors de les llars cobren menys d'aquesta quantitat. El sector en què menys persones hi arriben és l'agricultura, però en d'altres com el comerç o l'hostaleria, prop de la meitat dels assalariats perceben pitjors retribucions. La vicepresidenta de l'àrea de desenvolupament de l'AMB, Montserrat Ballarín, ha destacat la importància d'aquest indicador per evidenciar les diferències entre territoris.
El salari mínim de referència que es va començar a posar sobre la taula el 2016, precisament es volia significar, no?, les diferents necessitats en funció dels territoris, que és una metodologia molt adequada per anar també adequant les polítiques a aquestes realitats. No?
L'estudi sobre el salari mostra també que el 45% dels ingressos dels residents a l'àrea metropolitana es dediquen a despeses d'habitatge i manteniment de la llar, una quantitat que ha anat augmentant des del 2016. En canvi, han disminuït les despeses en transport, que l'àrea metropolitana atribueix a la integració tarifària. El salari de referència metropolità, però, no reflecteix encara les conseqüències que la crisi Covid hagi pogut tenir en el poder adquisitiu dels ciutadans.
Gràcies, Diana Bermejo. Més coses, una altra de les notícies del dia és sobre el Barça Gate. L'expresident Josep Maria Bartomeu i el seu segon, Jaume Mas Ferrer, aquest matí han quedat amb llibertat en càrrecs i sense mesures cautelars després de passar pel jutjat d'instrucció número 13. I diem passar perquè tots dos s'han acollit al seu dret a no declarar. La jutgessa els investiga per administració deslleial i corrupció entre particulars pels sobrecostos que es van pagar fraccionats a l'empresa que feia el monitoratge de les xarxes socials del Barça. Eduard Cabré, bon dia. Situa'ns una mica més en tot plegat, si us plau.
Bon dia. Com deies, tant Bartomeu com Mas Ferrer han comparegut aquest matí davant la magistrada després de passar la nit a les dependències policials a la comissaria de les Corts de Barcelona. El cas va ser portat a la justícia pel col·lectiu Dignitat Blaugrana, que va veure indicis de delicte en la contractació d'aquesta empresa, i Tres Ventures hi va denunciar-ho. Això va ser el passat mes d'abril, al jutjat número 13 de l'Audiència de Barcelona. El signant de la denúncia, per part d'aquest col·lectiu, Ricard Faura, ha explicat avui al programa En Joc de la Xarxa que és bo que la justícia actuï, però que la imatge del club queda molt tacada a pocs dies de les eleccions.
El fet que això s'anés allargant durant tants mesos, ja es preveia que hi havia material darrere i que s'estaven fent actuacions, no? Llavors sí que la justícia tirés davant és bo, però ens haguéssim preferit que ens haguessin dit que no hi havia fonaments per tirar endavant aquesta denúncia.
La detenció dels quatre membres de la directiva blaugrana s'ha produït a pocs dies perquè se celebrin les eleccions a la presidència del club. El cas Barçagate va esclatar ara fa un any quan es va destapar que el club havia contractat una empresa per fer seguiment i anàlisi de les xarxes socials, i ara s'estudia si en aquesta contractació els dirigents del club desviaven diners. La magistrada que instrueix el cas ha aixecat el secret de sumari en què el Barça continua com a perjudicat en el cas, però no pas com a investigat.
Gràcies, Eduard Cabré. Tornem a donar pas a la recta final del Notícies en Xarxa, que l'actualitat esportiva doncs no s'acaba aquí, amb aquest Barçagate. De moment, però, tenim una altra notícia de tribunals, en aquest cas referida al cas de l'assassinat de la bibliotecària Helena Jubany a Sabadell. Després de les noves proves que es van emetre al programa Crims de TV3, un jutge va voler reobrir aquest cas, però ara l'Audiència de Barcelona li ha revocat la decisió. L'argument, diuen que és inútil investigar indicis que ja van ser valorats i que no són suficients per assenyalar culpables. Més detall amb els companys de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa, bon dia, quan vulguis.
La família Jubany ja ha respost amb un comunicat on apunta que el tribunal no pot tancar la investigació perquè seria negar a la família saber la veritat. A més, consideren que l'Audiència s'ha excedit en les seves funcions, ja que apunten que les valoracions que fa de les noves proves no es corresponen en aquest moment processal tan inicial i que no tenen en compte les dues últimes tandes de declaracions que s'han fet aquest 2021. En canvi, l'advocat del principal sospitós, Santiago La Iglesia, ha valorat positivament la decisió de l'Audiència, ja que comparteix la idea que les proves aportades ara per la família no són noves. Jaime La Paz.
Todas las pruebas que se habían propuesto ahora nuevamente ya habían sido valoradas en su momento, tanto las dos testificales que se habían alegado que eran nuevas, no eran nuevas porque ya se les había tomado declaración en su momento por la policía en el lugar de los hechos, también el hecho de que una de las farmacéuticas que se sabía dónde se había comprado el Nolotil, que ahora se intentaba investigar, o sea que todo había sido valorado por el juez y no había nada nuevo, y al no haber nada nuevo no había motivo para reabrir el caso.
L'advocat considera que s'ha fet un judici paral·lel als mitjans de comunicació i ha avançat que interposarà accions legals contra tots els que han faltat a l'honor del seu client.
Crònica de Ràdio Sabadell, gràcies Pere. I encara un darrer apunt, que no per esperat deixa de ser notícia, de fet n'hem fet un titular, i és que la Fiscalia ha presentat finalment avui el recurs pel tercer grau dels presos polítics, dels homes, volem dir, perquè pel de Dolors Bassa i Carme Forcadell doncs ja ho havia fet.
En tots els casos, la Fiscalia creu que la situació respecte a quan es va derogar l'anterior tercer grau fa mig any no ha canviat i que, per tant, els nou presos polítics han de continuar en règim tancat.
I més coses. Pel que fa a la pandèmia, avui bones notícies, amb baixades lleugeres, tant d'indicadors com d'ingressos a hospitals i UCIs. A les últimes hores, però, això sí, s'han declarat 1.285 casos nous i s'han registrat 22 morts, Marta.
Com deies, la velocitat de contagi, la famosa R, baixa fins al 0,94 i el risc de rebrot és de 230 punts, 10 menys que ahir. La incidència a 14 dies també segueix caient i passa de 254 punts a 251. Pel que fa als hospitals, a hores d'ara hi ha 1.697 malalts ingressats, 81 menys que el darrer balanç. D'aquests, 525 estan a unitats de cures intensives, són 8 menys. I en relació amb les vacunes, ja s'han inoculat poc més de 467.000 primeres dosis i 191.000 de les segones.
Tot seguit, crònica política. És dimarts i això vol dir que toquen reunions de govern a Barcelona i a Madrid. Comencem per la plaça de Sant Jaume, on avui encara estan molt i molt pendents dels aldarulls del cap de setmana després de les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél. Mont Carvajal, bon dia. Avui hi havia una macroreunió dels Mossos d'Esquadra, el major Trapero, expliquem que ha demanat als seus una resposta tranquil·la i professional, però a Palau, Meritxell Budó s'ha dedicat més aviat a aquesta notícia que ara apuntàvem, el recurs de la Fiscalia al tercer grau dels presos polítics, oi?
Sí, bon dia, Anna. De fet, les preguntes a la portaveu han sigut variades, des del Barça al Primavera Sound, passant per la reunió d'ahir entre el govern i els alcaldes de ciutats afectades pels aldarulls, que, per cert, Budó ha valorat positivament. Sobre les accions de la Fiscalia en les darreres 24 hores, d'una banda, la querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i tres membres més de la mesa per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional d'ahir, i el recurs contra el tercer grau als presos polítics homes d'avui, que comentàveu, el govern considera que és un avís per navegants dels límits de la següent legislatura. La portaveu Meritxell Budó ha afegit a aquestes dues accions encara una altra, el judici demà a la sindicatura electoral de l'1 d'octubre. Doncs tot plegat, segons Budó, que arribin just aquesta setmana en plena negociacions per formar el nou govern, diu que no és casualitat, sinó un avís per navegants.
El judici de demà contra els síndics de l'1 d'octubre, no? Com a càstig, doncs, per haver estat fent la sindicatura electoral, en aquest cas, de l'1 d'octubre, i tot això, doncs, amb diferents tempos, però tot concentrat en aquesta setmana, doncs no és cap casualitat en absolut. No és cap casualitat en absolut.
Budó ha dit també que el mateix partit que parlava de Girafull en la campanya electoral, en referència al PSC, és el mateix que presumia demanar sobre la Fiscalia i el mateix que continua exercint la repressió.
Gràcies, Mont Carvajal. De seguida anem a titulars, però abans hem de parlar d'un pla de l'Ajuntament de Barcelona per combatre l'escletxa digital de gènere. L'ha presentat aquest matí l'alcaldessa Ada Colau. Són 51 mesures que s'aplicaran els propers 3 anys i s'hi destinaran 2 milions d'euros. Marta Patricio, bon dia. Tu n'estaves pendent. Què més ens pots explicar?
Bon dia. Entre les mesures concretes destaquen, per exemple, lluitar contra l'escletxa digital de gènere a través de polítiques actives d'ocupació i un pla de capacitació per a dones en el sector de les TIC. Per això es crearan ofertes formatives per millorar les competències tecnològiques de dones majors de 45 anys o cursos de reciclatge per a dones que han hagut d'interrompre la seva carrera. De fet, ja s'han començat amb una formació gratuïta a 50 dones en situació de vulnerabilitat que els permetrà entrar al mercat laboral. Escoltem l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Bàsicament està molt centrada en formació, en capacitació laboral, en sensibilització i sobretot en trencar l'imaginari que la tecnologia és cosa d'homes. Hem d'arribar sobretot a les nostres nenes i que les nostres nenes sàpiguen que la tecnologia és cosa seva.
Avui també s'ha presentat la imatge de la campanya pel dia 8 de març, una imatge on hi apareixen 9 dones d'edats i perfils diversos, obra de l'artista Carmen García Huertas i que simbolitza l'onada del moviment feminista a la ciutat.
Passen 2 minuts del punt d'un quart de 3. Ara sí, és moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. 4.209 persones s'han quedat sense feina al febrer i l'atur ja supera les 512.000.
És gairebé un 30% més de desocupats que ara fa un any. De fet, no hi havia tants parats des del gener del 2016. I tot això sense tenir en compte els ERTO, que també han repuntat aquest mes.
Llibertat amb càrrecs per l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i per Jaume Masferrer, el seu segon.
Tots dos s'han acollit al dret a no declarar. La titular del jutjat d'instrucció número 13, que els investiga per administració deslleial i corrupció, no els ha imposat cap mesura cautelar.
I la pandèmia, de seguida us ho expliquem, obliga una nova suspensió, la segona del Festival Primavera Sound.
S'havia de fer del 2 al 6 de juny. Tots aquells que tingueu entrades les podeu conservar perquè seran vàlides per l'edició de 2022. El 2 de juny es coneixerà el cartell.
Continuem i ho fem a Altafulla, que fa poc que acaba de superar els 5.000 habitants. Ho atribueixen en part al moviment migratori que hi ha des de Barcelona a altres municipis més petits arran de la pandèmia, com apunta un estudi impulsat per l'Ajuntament de la capital catalana. Més detalls des d'Altafulla Ràdio. Carol Cubota, bon dia, quan vulguis.
L'estudi del moviment migratori de Barcelona en temps de Covid-19 detecta un lleuger transvasament de població entre la capital catalana i poblacions de les característiques d'Altafulla, que recentment ha superat el llindar dels 5.000 habitants. El coalcalde de la vila, Jordi Molinera, ha explicat que l'Ajuntament no ha detectat una allau de peticions d'empadronament aquest últim any, tot i que la xifra sí que és superior a dades anteriors. Es tracta, segons ha explicat, d'una tendència que ja fa temps que es produeix.
Ja venim d'uns anys enrere on de fet cada any doncs tenim forces d'empadronaments d'aquests municipis i d'alguna manera és com una tendència que està una mica, doncs, potser una miqueta més a l'alça, però sí que hi ha aquest fenomen, doncs, que hi ha molta gent que decideix, doncs, deixar els seus municipis per venir a viure a Altafulla. I, per tant, doncs, potser la pandèmia, d'alguna manera, doncs, ho ha accentuat.
El creixement poblacional d'Altafulla implicarà que s'hagi de redimensionar algun dels serveis que hi ha a la vila. Les escoles ja ho han fet, i altres, com per exemple la plantilla de personal municipal, estan en procés.
Crònica d'Altafulla Ràdio, gràcies, Carol. D'Altafulla és el tema Deltebre, on acaben de posar en funcionament el Delta Market. És una nova botiga online que agrupa negocis del municipi, també de Sant Jaume i de Camarles. De fet, és una plataforma on s'hi poden fer compres, però també s'hi pot demanar menjar perquè te'l portin a domicili o fins i tot contractar paquets turístics. Més detalls des de Ràdio Delta. Leonor Bartomeu, bon dia, explica'ns en més coses, sisplau.
Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i Camarles han sumat esforços per a crear el nou portal Delta Market, un nou aparador per a dinamitzar el sector del comerç, de la restauració i també el turístic dels tres municipis del Delta. La web compta amb tres apartats diferents: la botiga online, on es poden adherir els comerços de les tres poblacions, un apartat de menjar a domicili i un tercer destinat a la compra de paquets turístics. Escoltem Castor Gonell, alcalde de Sant Jaume d'Enveja.
Reactivar aquesta economia local que els pobles nostres, pues bueno, està molt basada en el comerç local, no? En el comerç de proximitat i en tot el que això suposa a nivell d'activitat econòmica i, per què no, també social.
Amb el nou portal Delta Market es pretén ajudar al petit comerç a iniciar-se i consolidar-se en el món de les vendes en línia i ofereix també als consumidors la possibilitat de comprar als seus llocs de confiança sense moure's de casa.
Crònica cultural, ara sí, l'obrim amb aquesta notícia de l'anul·lació del Primavera Sound, un dels festivals musicals més importants d'Europa, que posposa, doncs, la cita fins l'any vinent. És el segon any que es cancel·la per la pandèmia.
Els seus responsables ho han anunciat a través de les xarxes socials i aleguen causes de força major. Asseguren que les restriccions i la incertesa del marc legal aconsellen deixar-lo per més endavant. El Primavera Sound s'havia de fer del 2 al 6 de juny. Tots aquells que tingueu entrades les podeu conservar, perquè seran vàlides per l'edició de 2022. Diuen que el juny, en concret el 2 de juny, explicaran quin serà el cartell.
I el que sí que es farà, en aquest cas a Girona, és el Festival Estrenes, que comença el 26 de març. El cartell hi ha, entre d'altres, Stay Home, La Casa Azul o Clara Peia. Girona FM, Victòria Pastor, bon dia. Avui hem fet la presentació. Què més ens en pots explicar?
Aquesta edició recuperarà el popular escenari de les escales de la catedral i també els ja habituals, com l'Auditori, el Teatre Municipal, l'Auditori de la Mercè o la Sala La Mirona. Xavi Pasqual és el director del festival.
I per nosaltres era molt, molt important recuperar un dels escenaris més icònics que té el festival, que són els escenaris de les escales de la catedral. I també, amb una restricció d'aforament, però hem pogut tornar a programar que seran els concerts que tancaran l'edició d'enguany com una estrenes convencional.
L'estrenes comptarà amb artistes com Judith Nederman, cobrirà el festival, Andrea Motis, Joan Miquel Oliver, Ferran Palau i Miquel Abres, Clara Peia, Jordi Serradell, The Tallets, Marta Pérez i Arnau Griso, entre d'altres. Oques Grasses serà qui tancarà el festival amb un doblet a les escales de la catedral el diumenge 2 de maig. Des del 15 de desembre l'estrena va presentar 15 concerts. Dels 15 presentats, alguns en doble sessió, se n'han exhaurit 5 i 4 més estan a punt de fer-ho.
I arribats a aquest punt, gràcies, Victòria, des de Girona FM, fem un cop d'ull a una altra actualitat, que és l'esportiva. I per repassar-la, tornem a connectar amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, doncs, que més enllà de l'enrenou judicial pel cas Barçagate, en l'àmbit estrictament esportiu, aquest matí Pedri ha treballat amb el grup i podria estar en la convocatòria del Barça pel partit de demà al Camp Nou davant el Sevilla, en què els blaugranes han de remuntar un 2-0 en contra si volen ser a la final de la Copa del Rei. Qui encara no ha participat en els entrenaments i per tant és baixa segura per demà és el central uruguaià Ronald Araujo. El tècnic, l'entrenador del Barça, Ronald Koeman, ha sortit avui al pas del cas Barçagate. Diu que l'equip s'ha d'aïllar i pensar només en remuntar el partit.
Creo que para la imagen del club no es bueno. Yo creo que hay que esperar qué puede pasar, que al final qué ha pasado. Yo no estuve aquí, entonces no puedo opinar sobre esto. El único que nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo es intentar remontar el partido.
I parlem de bàsquet perquè el Joventut de Badalona pot tancar ja avui matemàticament la seva classificació pels quarts de final de l'Eurocup masculina, la segona competició continental de bàsquet. Els badalonins s'enfronten a 8:45 del vespre a l'Unicaja de Màlaga, a l'Olímpic de Badalona, en un partit en què si els verdinegres aconsegueixen la victòria, combinada amb una desfeta del Nanterre contra el Mònaco, els donaria ja bitllet per ser a quarts de final. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens ho explica Carles Carvajal.
Els verdinegres es classificaran pels quarts de final si superen els andalusos i el Manter per a la pista del Mònaco. Carles Urán tindrà la baixa de Nino Dimitrevic, lesionat amb la seva selecció, que ja no va jugar contra el Barça. El jove del planter Joel Parra considera que és una gran oportunitat per fer un pas més respecte al curs passat, on van poder passar de ronda.
Venim d'una dura derrota contra el Barça, però bueno, arribem amb ganes, sabem que és un partit molt important, és vital per nosaltres per poder-nos classificar al top 8 i a sobre no dependre de ningú a l'última jornada, així que amb moltes ganes i amb ganes de sortir del primer minut a donar-ho tot i a fer saber a l'Unicaja que volem guanyar el partit.
Els verdinegres han guanyat 3 partits i només han perdut a la pista del Mònaco. Si els monaquesos guanyen la penya, ja no tindrà cap opció d'acabar primers i s'enfrontarien als quarts de final a la Virtus de Bologna.
També en bàsquet avui a l'Eurolliga, el Barça, que és líder del seu grup, visita la pista del Panathinaikos a partir de les 8 del vespre. I parlem d'hoquei sobre patins perquè Pere Bàries tornarà a liderar el projecte esportiu del Noia Freixenet la propera temporada, un any després de la seva marxa. Bàries, que afrontarà la seva segona etapa a l'Ateneu, al Noia, és la primera incorporació per al projecte del club de Sant Sadurní de cara a la propera temporada. El tècnic sadurninenc actualment està entrenant el club patí Calafell tot l'any i tornarà a Sant Sadurní agafant el relleu de l'actual tècnic, de Ferran López. I avui s'ha fet el sorteig de la Copa del Rei de Waterpolo, que jugarà a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu dels dies 12 al 14 de març. Els emparellaments ja es coneixen i són els següents: Atlètic Barceloneta Mataró i Club Natació Catalunya Sabadell per una banda del quadre, i per l'altra el Terrassa s'enfrontarà al Mediterrani, mentre que els anfitrions del Sant Andreu ho faran davant del Club Natació Barcelona. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Cabreixen els esports, efectivament, d'aquest dimarts. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Terra de poetes. Al principi. Al principi era el silenci. Un silenci còsmic, absolut, antic, molt més antic encara que el temps etern. Era el silenci del silenci, el silenci seminal, creador. Era el silenci de Déu, el fonament abissal de la paraula. Només hi havia el no-res, el present absolut, el no saber radical. Res no havia estat creat i calia encara un dia més d'eternitat perquè tot anés prenent sentit. El canvi, la durada, l'esdevenidor, l'efímer perdurable, la substància, l'ú i el múltiple. La llum va arribar després, en forma de paraula. I la paraula projectava un ressò remot, antic, com el toc de l'Àngelus que va sentir de nen en una clariana, entre vinyes i pins esclarissats, mentre descobries el goig de la pertinença, de la quietud i del saber. Aquell ressò, greu i llunyà, començava a dir el món, a donar nom a totes i cadascuna de les coses. Aquell ressò semblava una llum tènua, malalta, deixatada, una llàntia encesa en la nit que expandia esclats i que es deia. I dir volia significar el que es diu i el que alhora no es diu i el que es dirà. El temps s'atura en una branca daurada, el sol minvant incendia la tarda. Parla amb veu baixa, somia afanys quimèrics. Digues, escriu el poema.
La xarxa de comunicació local.
hecho tu corazón. Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo.
Tic tac, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying.
Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella.
Take us back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that.
Tic-tac, suena el reloj, llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas.
No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you.
Us convida cada divendres a l'Embalat, un programa que ens trasllada a la música del segle XX, dels anys 50 als 80. Obrim l'Embalat, cada divendres a 11:15 de la nit.
Beat on the brats with the baseball.